Bona tarda, senyores i senyors. Com totes les setmanes, el saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center Barcelona. Això és el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Aquest dissabte en companyia del Joan Maria Claveguera. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda.
El Sergi Dori, benvingut, Sergi.
Bona tarda.
El Joan Car... Ui, que estàs molt afònic.
Estic molt
Sergi,
afònic, sí.
Què has fet?
De cridar aquesta setmana que hem tingut.
El què?
M'he quedat afònic.
Apa, tu. No, home, no, que t'ha anat al Barça, al Madrid, alguna cosa celebrat.
Sí, i altres coses.
I altres coses.
Congrés de Diputats.
També. Juan Carlos Valero, molt bona tarda, benvingut.
Bona
també.
Tarda.
I el Daniel Arasa, bona tarda, Daniel, benvingut també.
Molt bona tarda.
La resta de companys de taula no estan gens afònics, per tant, podran preguntar perfectament, en perfectes condicions, al convidat d'avui, el senyor Xavier Altimir, que és el president de la Confederació Empresarial Andorrana. Senyor Altimir, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres. El senyor Altimir, doncs, aquest 2018 afronta ja la recta final del seu mandat al capdavant de la patronal andorrana, però abans de parlar de la patronal d'Andorra i d'Andorra, doncs jo crec que és inevitable, doncs, en fi, plantejar-li una qüestió que està d'actualitat màxima, no? Suposo que Andorra té una vida política més tranquil·la que la tenim a Catalunya i a la resta d'Espanya, no?
Sí, home, i tant.
Són un observatori privilegiat de tot el que ens passa aquí.
En
aquest com ho veu vostè aviat?
En el rànquing estem per sota Itàlia i per sota Espanya.
Clar, perquè la inestabilitat que tenim aquí, en fi, com ho veu vostè? Aviam.
Bueno, no, veig que últimament sempre domina molt la crispació tot arreu, no?
I l'incertesa, no?
I l'incertesa.
Com a empresari, no? Vostè que és el que deu preocupar més.
A Andorra
més,
també no? hi ha moments que hi ha crispació, però bueno, encara sempre ho intentem. Jo els extrems del nivell d'acusacions i de, diguéssim, d'improperis que de vegades sento dir alguns polítics a Andorra, de moment puc dir que no hi hem arribat, no? Perquè bueno, de vegades avui mateix baixava escoltant la ràdio i de veritat de vegades arriben a dir veritables bestieses, no? Inclús ratllant a l'insult i tot el dia de vegades inclús sents li ficaré una querella i deixaré de ficar una querella. Bueno, jo crec que ens hauria de calmar tothom una mica, perquè al final arriba un moment que tots acabem passant a l'altre barri i aquest extrés l'únic que fa és acurtar la vida de les persones, no, escurçar la vida de les persones.
Al Parlament andorrà no es viuen escenes com aquesta que vostè
comentava. No, de vegades ara, també, evidentment,
que posaran una querella i no sé
què. Evidentment també hi ha crispació de vegades, ja. Però en aquests extrems...
Més controlada o no?
Sí, tant, sí. Jo diria que sí. Sí, sí. Ja,
molt bé, escolti, deixem la política, parlem del món de l'empresa, de l'economia, que és del que el senyor Altimir entén perfectament. Deia jo que està a la recta final del seu mandat a la Confederació Empresarial Andorrana. 12 anys, veritat, vostè va ser un dels fundadors d'aquesta confederació. Uh-huh. Aviam, com deixa aquesta confederació? Assignatures aprovades, assignatures pendents al seu successor, quines n'hi ha, aviam?
Bueno, jo crec que jo em sento satisfet de com la deixo. De fet, no sóc jo el que mai de jutjar com a president, sinó ho han de fer els nostres associats i els nostres afiliats, no? Però bueno, de quan vam començar l'any 2005, que es va començar a treballar per justament crear, i la seva creació que es va produir el febrer del 2006 fins ara, doncs, bueno, han fet molta feina, hem consolidat la patronal, ja som una entitat reconeguda dintre del país i valorada, hem aconseguit incrementar notablement el nombre d'afiliats durant aquests anys de recorregut, hem aconseguit intervindre o com a mínim poder donar la nostra opinió amb moltes lleis les quals s'han aprovat en el Parlament andorrà. Hem ajudat també en tot el que hem pogut, evidentment, que és una de les nostres principals funcions, a les empreses, que han viscut moments també molt crítics, perquè juntament amb la crisi que han viscut, la que ha viscut els nostres veïns, França i Espanya, a partir del 2008-2009, fins ara també hem de comptar, doncs, la crisi que ha viscut una mica particular a Andorra amb tot el que va passar amb el cas d'una banca, mm-hmm. Més evidentment tots els canvis legislatius i de model de país que hem sofert aquests darrers anys. Hem passat de ser un país molt tancat abans del 2011 a un país, jo diria també, doncs, bueno, amb una certa opacitat a l'hora de passar informació de comptes bancaris, i ara en aquests moments ja estem, com els deia abans de començar la tertúlia, el programa, en el top 10 de la transparència del món, no? Perquè inclús estem ja adoptant lleis que surten de l'OCDE, que encara no han adoptat alguns dels països del nostre entorn, no? Justament per això, perquè ens han ficat les piles i ens hem hagut de ficar al dia, pues, amb aquesta qüestió, no? Llavors, bueno, tanco una etapa. Crec que quan un ja considera que ha fet prou o que ja està, són els suficients anys representant, pues, la presidència de la patronal, considero que té que deixar pas a gent nova. Uh-huh. I que s'ho tornin a agafar amb la il·lusió que jo m'ho veia agafar fa pues, 12 anys, i que li donguin pues, una nova, un nou salt, no?
Quants associats té ara la Confederació?
En aquests moments som 24 associacions sectorials i unes 800 empreses. Uh-huh. Representem un 30% les empreses afiliades a la CEA representen un 30% de la massa de treballadors del país.
I el país en si, Andorra, com va ara mateix?
Bueno, jo crec que el país, no podríem dir que encara va tot viento en popa, tota vela, però sí que evidentment va molt millor que aquests anys enrere. Bueno, també havíem tingut unes èpoques a Andorra, i això som conscients i ho reconeixem, que vam tindre uns creixements molt importants, i era un país amb una sèrie d'avantatges que en aquests moments algunes s'han perdut i algunes de noves haurem de guanyar, que van fer que els creixements d'Andorra fossin els darrers 30 anys molt espectaculars. Ara hem entrat en una nova època, jo diria, on el país s'està reconstruint, parlo a nivell empresarial, el comerç està fent una evolució, estem millorant totes les zones comercials, han fet molts esforços amb tot el que és el sector neu, el sector esport, s'estan fent molts esforços també amb tot el que és el desestacionalitzar el turisme de l'hivern també cap a l'estiu, i ara hi ha una nova aposta, com deia, des de l'obertura econòmica del 2011, que és consolidar aquesta arribada d'empreses que diversifiquin l'economia del país, i que a poc a poc del que nosaltres ens agradaria, però que a poc van arribant, i crec que d'aquí uns anys podrem parlar d'una Andorra molt més diversificada i no tan dependent dels sectors, diguéssim, tradicionals.
Molt bé, obrim ja micròfons de la resta de companys de taula. M'havia demanat la paraula el Joan Maria i el Daniel Arasa. Vinga, sí. Joan Maria, endavant.
Jo tinc una doble pregunta, ho sento. Escolti'm, abans es parlava d'inestabilitat. El Carlos Lozada feia referència a la inestabilitat política de Catalunya i també d'Espanya, que en aquests moments existeix. A vostès els afecta la inestabilitat política catalana i espanyola? Com a país.
Bueno, clar que pot afectar, ens afecta, evidentment, perquè nosaltres, uns dels nostres principals clients són els nostres veïns, i els nostres veïns són els espanyols, els catalans.
Per tant, ho han notat.
Clar, que hi ha hagut moments que el turisme, la gent possiblement, degut a el que estava passant aquests darrers 2 anys a Catalunya, no sortien tant o no estaven tant com per anar-se'n de compres a fora de Catalunya. Potser la gent s'ha centrat molt més en tot aquest,
diguéssim, que manifestar-se, no?
Clar, no, bueno,
jo amb el que sigui,
clar, però sí,
no sortien,
sí, pot ser, no? Que algú canvi el fet de manifestar, però això cadascú és molt molt temes, molt lícit que cadascú faci el que vulgui,
sí,
no?
Sí, si algú prefereix, no, Andorra, perquè tenien que...
Però és veritat que ens ha afectat. Que
i l'espanyol?
L'espanyol, jo diria que pel que respecta a la crisi econòmica, amb la qual el poder adquisitiu va minvar els darrers anys, sobretot la crisi del 2008-2009 també, i en el cas de que hi pugui haver conflicte amb Catalunya, això sí que ja no m'atreviria a jutjar-ho, no? El que sí, està molt clar que també el que estem notant, i abans en parlàvem també, de que per exemple la gent ara, com que el poder adquisitiu encara no és el que havia estat en èpoques, diguéssim, glorioses, doncs es gasta molts més diners amb tot el que és oci, amb tot el que és sortir, hotels, etc. I per contra, no compra tant com segurament es comprava abans. Queden menys diners per gastar, doncs, amb la part de la compra pura i dura, no? I això també s'ha notat. Andorra aquest any, la part hotel, el sector hoteler, han tingut una temporada espectacular, molt bona, i en canvi el comerç continuen amb xifres, diuen que per sota de lo que s'havia fet els anys anteriors, no?
Bueno, i quina part de l'economia andorrana és representa en aquests moments el petit comerç? Perquè esclar, un dels canvis brutals d'Andorra és el que ens teníem acostumats quan jo era petit, amb molts comerços petits que ara pràcticament no estan desapareguts, però vaja, des del punt de vista de percentatge en el món comercial ha quedat molt minvat.
No, però
hi ha les grans marques i les grans botigues com hi pugui haver en qualsevol ciutat catalana o espanyola.
Sí, no, això és veritat, clar, al final la gent es va adequant a la demanda i la gent demana marques, doncs t'has d'anar reciclant. Cada vegada les botigues multimarca deixen d'existir, cada vegada està molt més centrat, les mateixes marques exigeixen tindre botigues diguéssim amb marca exclusiva, i és el que ha anat passant a Andorra, i evidentment les marques estan per tot arreu. Jo inclús diria que Andorra s'està inclús intentant fer un gran esforç perquè vinguin marques de primer ordre, sobretot del sector luxe, que no les tenim. Evidentment les pots trobar aquí al Passeig de Gràcia i no les trobes a Andorra, no? I aquí és on s'està fent un esforç, perquè vulguis o no, els diferencials, tot i que no són els que eren abans, pues, i continuen sent, pues, perquè a Andorra tenim un IVA d'un 4,5% i aquest 10% de diferència, bueno, ara 10 no, perquè Espanya esteu al 21%, pues aquesta diferència de pràcticament 13-14 punts es nota, no? I encara hi ha molts productes pues, que bueno, encara surt a compte vindre a comprar a Andorra. Però sí que és veritat que l'experiència o el sector tradicional de compres canvia, la gent compra molt per internet, aquest és un altre efecte que hem de tindre molt en compte, i jo crec que del que es tracta és convertir Andorra en un país on la gent vingui per moltes d'altres coses, no pel fet de comprar, perquè aquest, si només fos per això, segurament cada vegada tindríem menys visitants, sinó per viure experiències que a Andorra els hi podem donar diferents, i que al mateix temps, evidentment, passejant pel país i passejant per la zona comercial, doncs, trobin coses que els hi puguin interessar i puguin entrar a les botigues a comprar, no? I després també s'haurà de fer un gran esforç a l'hora d'intentar ajudar les empreses a poder fer plataformes de venda per internet des d'Andorra, que això, pues bueno, amb l'acord d'associació amb la Unió Europea pot ser un dels temes que pugui facilitar aquesta venda online, no? Que en aquests moments, pues, degut a les aduanes, és més complicada, no?
Uh-huh. Daniel,
vostè ha parlat abans de transparència. Andorra l'havíem conegut, a part del tema comerç, a banda de la neu, una mica de paradís fiscal fins fa uns anys. Això ha canviat, inclús Andorra va més adelantada que altres, precisament en sentit de ser, de regularitzar aquest aspecte. Vull situar, anem a veure, Andorra, el que per exemple han viscut a Catalunya, el cas família Pujol, de nou seria possible, per entendre's d'alguna forma...
Avui en dia?
Avui en dia, o sigui, no, el que va passar fa uns anys, seria possible el que aquí després ha sortit?
És impossible. Ara seria impossible. Abans també ho comentava, que avui en dia obrir un compte en una banca andorrana és pràcticament tan difícil com poder fer la broma d'anar nedant fins a Eivissa, no? És molt complicat. Els bancs andorrans han endurit moltíssim, moltíssim. Jo diria que inclús jo crec que quan hagi passat un temps de tot això es calmarà una mica i no seran tan estrictes amb els compliance, no? Però el departament de compliance dels bancs andorrans en aquests moments jo diria que deuen estar en el top 10 dels països del món amb control de qui obre i qui no obre un compte. I li puc dir, perquè ho sé, que hi ha empreses que han volgut vindre a Andorra. No parlo ni de Catalunya, ni d'Espanya, ni de França, sinó empreses de molt més lluny que han volgut vindre a Andorra i tal, i a la banca no ho ha vist clar i no els han obert compte, amb la qual es fa impossible poder operar, amb la qual aquella empresa ha tingut que agafar els bàrtols i ha tingut que tornar a marxar. Clar, sí. Per què? Perquè en aquests moments qualsevol punt negre que pugui fer dubtar tant el govern andorrà o l'administració andorrana com a la banca de que algun dels nostres residents o empreses que vulguin vingui a residir poden tindre alguna cosa fosca, automàticament es rebutja.
Sí, és complicadíssim. Perdó, un detall. Qui vol posar comptes a Andorra? És a dir, a banda del ciutadà andorrà, que per suposat, com nosaltres aquí a la Caixa o al Banc de Santander, però de fora, qui té interès ara en posar comptes a Andorra?
Pues gent que en aquests moments volen tindre diversificada els seus estalvis. Vostè pot... Hi ha gent que evidentment no volen tindre tots els estalvis en un mateix banc, com possiblement hi ha molta gent que no els volen tindre tots en un mateix país. Bueno, doncs Andorra ofereix, tenim un sector bancari especialitzadíssim en banca d'estalvi, en banca de gestió de patrimoni, de fons, i aquesta banca ofereix uns serveis de primer nivell, com podria oferir la banca suïssa o qualsevol altra banca, i hi ha gent que, doncs, com li deia, li interessa no tindre tots els diners en el mateix país, en el mateix banc i en el mateix lloc, i estan portant diners a Andorra, com els porten a Liechtenstein, o com els poden portar a Suïssa, o com els poden portar a Madrid o a Barcelona, no? Al final és la normalització de la banca. No solament la banca andorrana, com abans, doncs era un refugi de diner, que en molts casos, i mai diner que pogués provindre de perquè això sí que s'ha de deixar clar que la banca ho havia tingut sempre molt en compte, diner que pogués vindre de coses il·lícites, però sí, evidentment, que, i no ens en amaguem, havíem tingut diner, doncs, de que eren evasions fiscals, o que podien provindre, doncs, evidentment, de gent que no havia pagat els seus impostos en el d'allò. Ara, això avui en dia ja és impossible. Tot diner que pugui arribar a Andorra ha de vindre, evidentment, amb un check-in d'on ve, com s'ha obtingut, etc, etc, com passa ara pràcticament a tota la banca, menys amb alguns petits països paradisos fiscals que encara queden, tots ho sabem, i que jo crec que els hi queda poca vida, a no ser alguns que estan sota protectorats molt directes, doncs, dels Estats Units o de Xina o d'allò, i aquí ja intervenen interessos polítics. Andorra no
és el cas d'Andorra.
No és el cas d'Andorra. Andorra, al contrari, només hem tingut que pressions que han fet que estem en el punt on estem, on ens hem convertit, com deia jo entre,
estiguem
entre el top 10 dels països més transparents del món, no?
Valero.
Sí, abans he comentat que en l'acord, la negociació de l'acord d'associació amb la Unió Europea, els interessava incloure l'aspecte del comerç electrònic com a plataforma, un país entremig de dos grans països com a França i Espanya, no? Bé, a mi m'agradaria saber com evoluciona aquesta negociació d'associació amb la Unió Europea, i si encara vostès es mantenen allò com a línies vermelles, mantenen les línies vermelles de la política exterior i el seu sistema fiscal. Expliquin, sisplau.
Bueno, les negociacions estan avançades amb tot el que respecte a la part de mercaderia. Sap que a Europa, doncs, es negocien les quatre grans llibertats: lliure circulació de mercaderies, lliure circulació de serveis, lliure circulació de persones i de capitals. La fase de mercaderies està pràcticament acabada. El gran debat l'hem tingut amb el tema del tabac, perquè de fet ja teníem un acord d'unió duanera on tot el que era productes industrials estava ja endreçat, amb la qual aquí no teníem cap mena de problema, però sí tot el que era dels capítols de l'UL 24, sobretot el capítol 24, que és el tabac, perquè Andorra és un país on té indústria del tabac, i la Unió Europea, i on evidentment venem tabac amb uns diferencials importants, uns diferencials inferiors als preus que es venen a Espanya, però encara molt més inferiors als preus que es venen a França, perquè a França ja estan amb uns preus molt elevats, i aquí sí que teníem molta pressió, sobretot pel costat francès, pel fet de que a veure com podíem, diguéssim, evitar aquests diferencials amb el sector tabaquer. La indústria del tabac a Andorra, evidentment, és una indústria molt important, representa una part important del PIB, i teníem que trobar una fórmula perquè un període transitori, perquè aquest sector evidentment pogués, diguéssim, reeducar-se o reinventar-se a l'hora de fabricar, perquè vulguis o no, un dia tenia una reunió amb un empresari fabricant de tabac, i em deia que el sector tabaquer evolucionarà com estan evolucionant molts altres sectors. Segurament algun dia coneixerem filtres que evitaran en gran part els efectes nocius, etc, etc. És una indústria interessant, no? Perquè també tenen la seva, diguéssim, evolució tecnològica, no? I tornant a l'acord, el que s'ha fet és, ja ho tenim pràcticament tancat, la Unió Europea ha acceptat un període transitori de 30 anys, perquè el sector tabaquer s'adequi a, doncs, a les exigències que ens ha fet la Unió Europea en aquest aspecte. Ara començarem, hem començat a negociar el sector serveis, tot el que és el sector serveis, sector importantíssim, perquè quan tinguem aquest tema tancat, Andorra podrà ser un país molt interessant on puguin vindre empreses per prestar serveis a Europa amb un marc fiscal, jo com sempre dic, molt competitiu. I després encara caldrà entrar, doncs, en la lliure circulació de capitals, que aquest problema no n'hi ha d'haver perquè la reforma de la banca i tot ja s'ha fet, amb la qual pràcticament és el nucli més important de l'acord. I després vindrà la lliure circulació de persones, que aquí sí que nosaltres continuem mantenint una línia vermella, perquè som un país petit, perquè som un país que no podem obrir la porta a que pugui vindre tothom, perquè tenim uns límits inclús físics de població. I aquí, doncs, tenim que negociar amb la Unió Europea segurament un model de cupos com el que té en aquests moments Liechtenstein, que de fet és un model que, amb l'acord que en el seu moment va fer Liechtenstein amb la Unió Europea, van fer un acord de cupos de manera transitòria, però que ja fa una pila d'anys es manté. Per què? Perquè s'han donat compte que, evidentment, igual que passa a Andorra, no es pot obrir les portes a la lliure circulació de persones en un país que té 468 quilòmetres quadrats, no? I on, a més, el 95% del seu territori són boscos, amb el qual estem parlant d'un país on el nucli, de fet, habitable és limitat. Llavors, aquí sí que, evidentment, hi ha d'haver uns límits.
Molt bé, esteu
escoltant, sembla que he fet una mica
una bona radiografia de la situació. Esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Joan Maria Claveguera, Sergi Dòria, Daniel Arasa, Juan Carlos Valero, el convidat d'avui, el senyor Xavier Altimir, president de la Confederació Empresarial d'Andorra. Quedava per preguntar al Sergi. Vinga, sí, amb la teva fonia.
El Sergi, a més d'estar fònic, és de cultura, o sigui, no és tant d'economia. Aleshores, jo volia preguntar...
Això està bé, home.
Sí,
diversifiquem.
Entre aquelles persones que s'han sentit còmodes a Andorra, hi ha la baronessa Thyssen, que també tinc entès que ha tingut una relació des del punt de vista de deixar una institució cultural a Andorra bastant... Bueno, això va ser fa 2 anys, no?
Museu Thyssen es va inaugurar, sí, fa un any.
Un any i mig. Quina relació teniu amb la baronessa?
Bueno, jo l'he saludat algun cop, amb algun, doncs, convidat, amb alguna inauguració del museu, etc. És una persona que realment viu a Andorra de manera molt tranquil·la, està, evidentment, també viatja, però és una persona que te la pots trobar pel carrer d'Andorra fàcilment. Jo crec que ella inclús valora que Andorra sí que som un país on, per sort, i esperem que en vinguin molt més, tenim residents que són gent coneguda, gent pública, com poden ser, doncs, alguns corredors de MotoGP, algun tenista, alguns ciclistes, hi ha una pila, perquè a més és un lloc ideal per entrenar amb l'aspecte del ciclisme, i ningú els hi diu res pel carrer. I la baronessa Thyssen, doncs, li passa el mateix, te la pots trobar comprant tranquil·lament en una gran superfície i compres sense que ningú la tabali ni que tingui 14 paparazzis al darrere amb una càmera de fotografia. Jo crec que això també ho valora, no? I com ho poden valorar tota aquesta gent que com et comento, són gent pública, gent coneguda, i que Andorra, doncs, a part de viure tranquils, i doncs, troben aquesta no aquesta exposició tan pública com poden tindre en segons aquí a Barcelona o a Madrid, on d'allò on tot el dia tenen gent que els estan agobiant,
estan perseguint, no? Escolti, vostè com a president de la patronal andorrana, suposo que és un bon ambaixador d'Andorra, ha anat a vendre Andorra arreu del món, no? Com ven vostè Andorra? Per exemple, els xinesos, que es coneix bé, o els japonesos, aviam. Com ho fa? Perquè, clar, això de vendre un país petitó, a la Xina, per exemple...
Hi ha una fórmula molt senzilla, que al final, si ho fas amb il·lusió i si ho fas creient en el que vens, és el meu país. I jo em sento orgullós del meu país. Llavors, això
no
la gent...
Això
la gent t'ho veu als ulls, com segurament ara m'ho estàs veient en els ulls.
Sí,
jo quan parlo d'Andorra...
Va vostè a Pequín i diu, escolti, soc el senyor Xavier Altemir, president de la Confederació Empresarial d'Andorra, i vull que vingui a Andorra a invertir.
Sí, no, el primer que li pregunto... Sempre,
què és Andorra?
Jo la primera pregunta sempre que els hi faig, perquè bueno, quan viatges per aquests mons sempre tothom et pregunta i tu d'on ets, clar, molts et confonen amb italià, l'altre et dirà que ets espanyol, i jo sempre dic no, jo sóc andorrà, i el primer que et diuen i això on és, no? Llavors ara ho tenim molt fàcil perquè al final és tan fàcil com obrir el Google Maps en el mòbil i els hi ensenyes el puntet, ho has d'omplir bastant perquè si no només amb mitja Europa encara no la veus, has d'omplir molt més i els hi ensenyes on és, no? I després els hi expliques pues, que som un país petit, amb una cultura de, amb un parlament dels més antics d'Europa que té 800 anys d'història, bueno, un país de 800 anys d'història amb un parlament de pràcticament 300 anys, que som pocs habitants, que som amb nacionalitat andorrana encara molts menys, i els expliques el que fem, un país de neu, un país de muntanya, un país de gent acollidora, i finalment els convides no sempre de la manera que us he explicat abans, ja, amb el cas del meu soci xinès que el vaig convidar de manera efectiva, sinó que els convides a que visiten el teu país.
Però clar, al final... això queda molt bé, però atractiu inversionista. Què els hi ven vostè? Vinc a invertir a Andorra. Què els hi ven vostè?
Jo sempre els hi dic el mateix. Els hi dic tranquil·litat, marc fiscal competitiu, no és el més important. El que dèiem abans, un lloc on pots anar pel carrer sense que ningú t'atabali ni ningú t'atraqui, cosa molt important.
Seguretat
jurídica.
Per la tangent
que em diuen jo, de l'única vegada que em puc ficar a les joies que tinc i un rellotge que tinc que no sé què, és quan vinc a Andorra, perquè pel carrer saps que no tindràs cap problema. Jo vaig sempre en moto i a sota el meu seient, sort que la gent no els hi dirà la matrícula, però sota el meu seient sempre hi ha la cartera, no la porto mai a sobre. En canvi, què em passa quan vinc a Barcelona? No l'he deixat el cotxe a la cartera, la porto aquí. Andorra no, Andorra sempre està...
Donar-me previsió al senyor Altimir.
Això no és per menysprear Barcelona en aquest cas,
No, però,
però
bueno,
segurament ja segurament
ja m'ho ha deixat aquí sobre.
I a més en zona turística aquí.
Els explico també que som un país amb molta diversitat cultural. A Andorra som pràcticament 100 nacionalitats diferents, que tenim tres sistemes educatius gratuïts per triar, el francès, l'andorrà i l'espanyol, que tenim una sanitat on fa pocs dies ens van ficar en un rànquing entre les primeres sanitats, parlo a nivell d'atenció sanitària del món.
No hi ha quasi bé atur.
No hi ha quasi bé atur, i que es viu molt bé.
Hi ha feina.
Hi ha feina i que es viu molt bé.
Escolta, és un paradís, això, eh?
I jo crec que amb això n'hi ha prou. I després, el més important per això és el que dèiem, no? Que vegin que realment el que els estàs dient va de debò. No els estàs venent
una pel·lícula,
una moto.
És un país petit, perquè ho he dit dues vegades, 75.000 habitants, no?
Sí.
On no hi ha atur, on no hi ha inseguretat pels carrers.
Escolta.
I on a més hi haurà casino.
Sí.
Aquesta és una vella aspiració andorrana, hi haurà casino.
Ja està.
És a dir,
no és per admirar això, no?
No ho sé, ara ens ho dirà ell.
No.
Jo li dic el que hi haurà. No sé si és una vella aspiració que no s'havia pogut dur a terme fins ara per la legislació, per la idiosincràsia del país, però la pregunta és què els hi aportarà a vostès. Li dic això perquè per experiència en països petits un casino els hi ha portat qüestions negatives, no? És a dir, recordo que a la Vall d'Aosta amb un viatge que ja fa anys que vaig fer, em deien sí, aquí hi ha un casino i que té molt d'èxit, però els habitants de l'Aosta tenen prohibit entrar-hi.
Pot passar a Andorra que hi hagi una... Aviam, li explico. Primer, què aportarà el casino? Una oferta més. Una oferta més que ara no tenim. Hi ha hagut, crec recordar, no sé si diré una... m'equivocaré d'un o de dos, però han hagut... s'ha fet un concurs públic on han participat, em sembla que 8 o 9 empreses, 9 empreses, i algunes de les més importants del món. Hi ha hagut, hi ha empreses austriaques, hi ha empreses franceses, empreses de Malàsia, empreses d'americanes, de l'hoquei, que estan han anat al concurs, i estem en la fase on justament van dir que a finals de maig, primers de juny, tenia que sortir l'adjudicació del casino. Només s'adjudicarà un casino, de moment em sembla que no sé si és per 20 anys, i la primera sorpresa ha sigut de que hagin vingut la quantitat de casinos que han vingut a voler posicionar-se a Andorra, amb la qual vol dir que segurament la primera conclusió que jo en trec és de que veuen Andorra amb un futur interessant per ells. Després també alguns d'aquests casinos evidentment han fet partenariat amb gent d'Andorra, amb empresaris andorrans, amb la qual vol dir que els empresaris andorrans han sigut el suficientment intel·ligents o hàbils en poder arribar a fer partenariats amb empreses que són molt potents, perquè moltes d'aquestes empreses dels casinos són empreses potents, casinos d'Àustria, els de Barriers, els de Partuix, els de tota una sèrie de casinos importants, i que van, com li deia, amb empresaris andorrans, o sigui, no solament inversió estrangera, sinó també una part d'inversió andorrana. Doncs ens aportarà una oferta que ara no tenim, i en quant als problemes que es podria arrossegar, jo crec que d'alguna manera també hi ha molt fabulisme al costat de que casino pues, porta droga, prostitució, no sé què, no sé quantos. Això, cada model de casino no és el mateix als casinos que pugui muntar aquestes empreses, com deia abans, casinos d'Àustria, Bartuix, Barriers, que el que es pugui, el model de casino que tenen, per exemple, a Macau. No té res a veure. Andorra, el plec de bases per adjudicar aquest casino ha estat molt, diguéssim, basat i acompanyat per les institucions franceses, que són, o sigui, aniríem a dir que Andorra el que muntarà és un casino model francès, o adoptarà molt aquest tipus de model. Jo fico una qüestió que abans em sembla que ho ha dit, no sé si ho has dit tu.
El Daniel ho ha dit, penso.
El Daniel, no?
Sí. Sóc molt
Mònaco té casino, sí. I ningú veu a les notícies a Mònaco, sí, sí, a Mònaco, sí, sí, perquè sigui un lloc de
mala vida,
de borratxos, de drogadictes i de
xulos,
no? Perdoneu les expressions, però sí, al final sí, és així, no? Llavors jo crec que Andorra va per aquí, el govern ha sigut molt curós en aquest aspecte i ja s'ha muntat un plec de bases perquè justament el model de casino, que finalment suposo que d'aquí pocs dies sabrem quin ha sigut, sigui un model molt amb un perfil molt semblant al que pot tindre, com dèiem, Mònaco, un casino d'un nivell alt, on s'organitzaran espectacles, on...
Bueno, això vol dir també un nivell de gent que vingui a Andorra, un nivell de turisme de qualitat, no? Turisme de nivell.
I algun dels casinos, clar, que hi ha estat a les presentacions, perquè m'han convidat pràcticament a totes les presentacions, alguns et parlen, els casinos ja tenen les seves pròpies clienteles, però hi ha casinos que estan diversificats. Totes les presentacions o algunes de les presentacions que jo he vist, alguns es parlaven, o sigui, ja tenen calculat la gent que portaran a Andorra, la seva pròpia marca casino, la gent que portarà, i parlaven de 350, 390, 400.000 turistes, més dels que ja tenim.
Clar. I un turisme de nivell adquisitiu important. Això, Soy el Tibir, també vol dir un bon nivell de comunicacions per Andorra, veritat?
Bueno,
li parlo dels aeroports.
Això no depèn, això aquest ja és l'eternum problema. No depèn de nosaltres.
Però escolti una cosa, aviam, ara vostès tenen un aeroport que és el de la Seu, no? Vull dir, la Seu Andorra, no? Que és un aeroport que està en territori espanyol, la Generalitat. Un aeroport andorrà és l'aposta que volen fer vostès, poder Andorra o potenciar l'aeroport de la Seu, aviam, què?
Hi ha uns estudis que en aquests moments tenen a la Càmera de Comerç que demostren que és factible fer un aeroport a l'interior d'Andorra. És complicat, però es pot fer.
Aeroport o aeroport?
Aeroport.
Aeroport. A on? Això és més complicat.
La zona de Grau Roig, sobre Soldeu.
Zona alta.
Sí.
Molt
seria
alta,
Seria un, seria una, alta. Un aeroport, no, però bueno, aviam, jo no sóc tècnic, sí que...
Un aeroport d'altura.
Sí, no cal sí, que sí. Aterri, ja.
No seria l'únic.
Joan Maria, però...
No, clar, però són uns aeroports que estan fets amb una pendent, estan fets d'una manera que... Perdó, que aterren amb pendent, amb la qual necessiten menys trajecte de pista que un aeroport que es fa en una zona plana, no? I tant per aterrar s'aterra contra la pendent com per despegar es despegue a favor de la pendent, no? I això diuen jo
que és factible.
Tinc una còpia d'aquest estudi de què es pot fer. Una altra cosa és l'aeroport de la Seu, que ja està fet, que aquest sí que el podem tocar, però evidentment no està dintre Andorra. Falta només que s'acabin de concretar una sèrie de proves que s'estan fent perquè sigui un aeroport on es pugui aterrar amb el sistema GPS. A Espanya sí. Seria el primer, a França n'hi ha una quarantena, però Espanya, al ser el primer que s'ha d'autoritzar per part d'AENA a que es pugui aterrar amb aquest sistema, està costant possiblement una mica més de que donin l'autorització. Ara s'està en un període de proves, s'estan fent proves d'aterratge i enllaurament, i quan aquest període estigui acabat, l'altre dia parlant amb algun polític i amb l'ambaixador espanyol a Andorra, em deia que a la tardor tindria que estar les proves acabades, llavors podríem tindre un aeroport on poden aterrar avions de 60 o 70 places. El d'Andorra estem parlant d'avions molt més grans, de moltes més places. El que sí està clar, evidentment, que
dos aeroports en tan poca distància,
portem intentant establir ja el tercer heliport, i només tenim que problemes perquè cada vegada que es determina un lloc en concret surt un grup de gent en contra de la situació on s'ha de... Bueno, llavors, bueno, suposo que imagineu-vos el que pot acabar passant també amb el tema d'un aeroport, no? Grups ecologistes, etc.
Si s'arribés a aconseguir aquest sistema per poder aterrar a l'aeroport de la Seu amb condicions climatològiques,
bueno, és una solució,
seria la solució més adequada, no?
Real, la millor que tenim,
perquè evidentment
el guaire, això de fet no resol el problema.
Aviam, a l'Alguaire hi tenim pràcticament una hora i tres quarts de trajecte. El mateix que tardem a anar a l'Alguaire, tardem a anar a l'aeroport del Prat.
Per tant, ja no justifica.
Els problemes per instal·lar un aeroport a Andorra, més que meteorològics o climatològics, deuen ser per l'orografia del terreny.
Clar. El tema de les
corregades, de l'aire, del vent... El de la Seu al costat, o sigui que no té problema, no? Jo li volia preguntar una cosa. Mira, jo porto entitats culturals i algú em deia, precisament, diu, com no heu pensat? Perquè alguna vegada una que es diu, per exemple, Cinemanet, que és Cine Limpio, a través de valors humans, familiars, educatius, socials, a través del cine. I algú m'havia dit, diu, la Seu que hauria de potir és Andorra. Això perquè una cosa que té un cost molt petit, doncs projectar un aspecte cultural relacionat amb el cinema, i que és sobretot a través de la web, a través d'algunes activitats. I diguem-hi, com és que no heu fet a Andorra en lloc de fer-ho a Barcelona? Perquè diu Andorra, no només seria per Andorra, evidentment, sinó Espanya, França i altres llocs, però ho relaciono. Han apostat vostès, de debò, a part del Thyssen, per una política d'un centre cultural important de projecció, potser a vegades en poc cost, per tota Europa, el tema, l'aspecte cultural?
Això és una pregunta quasi per un polític, senyor Altimir, sí. Com si fos membre del govern d'Andorra.
Vull dir que és una cosa, és un tema de pocs diners, perquè hi ha coses que dius, grans inversions, però que són coses de pocs diners.
Això és que potser tu el veus com a política, el senyor Altimir, ja.
No, com una persona fet empresarial.
A la millor el que jo li puc proposar és que si vostè ho veu una bona idea i un bon negoci, en parlem, fem una societat conjunta d'Andorra tots dos i la muntem.
Jo porto entitats socials, realment no fem negoci, però potser podria convertir-se en negoci, no? Sí, però bueno, el que em deia jo, perquè Andorra, escolta'm, és un focus que amb pocs diners i poca inversió pot projectar moltíssim i projecta el país, no?
Tenim molta oferta cultural a Andorra, aquesta és una gran desconeguda també, però molta oferta. Començaríem pel romànic, per Casa Rossell, per les Fargues, per diferents museus que tenim, des del Museu de la Miniatura Russa, Museu de les Motos, Museu de l'Automòbil. Hi ha molta oferta cultural a Andorra i que és desconeguda. Aquesta és una altra de les coses que amb el tema Marca Andorra haurem d'intentar potenciar molt fort, i s'està fent en aquests moments tots els entorns de tots els edificis que tenim del romànic, etc. Molta cura per mirar de mantenir uns límits de construcció al voltant de totes aquestes, jo dic obres o meravelles, que són les esglésies romàniques del Pirineu, que a Andorra en tenim unes quantes, i després hi ha molts museus que es poden visitar i que inclús jo no els he visitat i sóc andorrà, no?
Bueno, passa tot arreu, que la gent vista els mireus com viatja i no veus de la pròpia ciutat.
Això mateix.
Això es passa tot arreu.
I bueno, potser sí que el tema de el que vostè està dient podria ser una altra bona idea. És qüestió de plantejar-la. si em fa arribar informació de com es podria fer això, jo la faig seguir en el Ministeri de Cultura i en parlem.
Estem a la recta final de la legislatura andorrana. L'any que ve hi haurà eleccions, i la particularitat del país és que té dos coprínceps, per la part, diguéssim, espanyola, és el bisbe de la Seu d'Urgell,
copríncep.
I per la part copríncep, sí, i per la part francesa és el president de la República Francesa, no? Ja el senyor Macron ja els ha visitat.
Ho té previst fer a la tardor, em sembla. Em sembla que primer tenia que ser abans de l'estiu i finalment em sembla que s'ha posposat a la tardor.
Molt bé. I la valoració d'aquesta legislatura del senyor Martí, que s'està esgotant en aquests moments, ara mateix en boca el darrer any, quina valoració es fa des de les empresaris? S'ha fet una bona tasca de govern? Perquè aquí a Espanya es veu que no, perquè no sé si s'ha enterat que han canviat de govern.
Segur que s'ha enterat.
Sí, sí, sí.
Sí, el Tibir és una persona informada i a més l'afecta molt directament perquè el dia 4 crec que hi ha la celebració dels 20 anys de relacions entre Espanya i Andorra, no?
El dilluns, no? I tenia que haver un sopar justament a on es tenien que trobar el nostre cap de govern, el senyor Antoni Martí amb el senyor Rajoy, que crec, bueno, igual el
igual
senyor,
manté,
el senyor Sánchez agafa l'agenda del Rajoy i la continua, no? Però
que seria
si no,
més,
si no,
seria més normal, no?
Perquè, segurament no tindrem la possibilitat de tindre en aquesta celebració pues, la presència del president espanyol, no ho sé. Tornant a la seva pregunta, el govern Martí jo crec que ha fet una bona tasca, ha tingut una legislatura molt complicada, perquè ha viscut moments molt d'usos i molt crítics pel país, com tots sabem, amb el tema de la intervenció de BPA, i bueno, se n'han sortit prou bé, jo diria que amb un notable, no? Sí que algunes coses, i des del sector empresarial les continuem demanant i reivindicant, doncs, encara no s'han acabat de concretar, com poden ser reformes laborals, reformes part de les reformes fiscals que possiblement no han estat al 100% al nostre gust, etc. Però jo els ficaria una nota, com dic, un notable, perquè bueno, vist la legislatura tan complicada que han tingut, la crisi, perquè la crisi comença el 2009, 2008, 2009 i ells agafen el govern el 2011 en plena crisi, i després la crisi bancària, pues, bueno, complicat, però amb una nota jo els hi ficaria un notable.
Molt bé. Últim minut ja del converses d'aquest dissabte, senyor Altimir, vostè deixarà la patronal andorrana situada ja dins d'Europa, dins de la gran patronal europea?
Bueno,
estamos en ello.
Jo crec que marxaré jo teòricament, nosaltres em sembla que és, no sé si és el 19 o el 27, ara no sé quin dia és exactament, perquè hi ha un procediment en diverses fases, que es convocaran eleccions, amb la qual jo acabaré el meu mandat a finals de setembre, i espero que haguem estat acceptats per poder entrar a la EUAME, que és la patronal de la petita i mitjana empresa, que al fi i al cap jo crec que és la que més s'adequa al perfil d'empreses andorranes. No, recordem que Andorra pràcticament el 99% de les empreses tenen menys de 10 treballadors.
Bueno.
Amb la qual
ja està bé, no?
Sí. I llavors som microempresa amb una gran...
Micro i petita mitjana empresa.
Micro i petita mitjana empresa. I bueno, espero que, com deia, abans d'acabar el meu mandat ja estarem, ja ens hauran donat el plàcet per estar integrats en aquesta organització.
Molt bé, doncs hem de posar així el punt i final a la conversa d'aquest dissabte. Senyor Xavier Altimir, president de la Confederació Empresarial Andorrana, moltíssimes gràcies, moltíssima sort, i jo no sé si el veurem més endavant en el món de la política o això ho descartem, va.
No es pot dir mai.
Em diu el tècnic que hem d'acabar.
No es pot dir mai d'aquesta aigua no veuré, però no ho crec.
Bueno, doncs deixem-ho aquí. Gràcies al senyor Altimir i també al Joan Maria Claveguera, al Sergi Dòria, al Daniel Arasi, al Juan Carlos Valero. Tornem dissabte que ve, com sempre, al Cadena Cope Catalunya Andorra, al Converses, Eurostars i la Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda, que vagi bé.